A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Des del Centre de Reeducació de Vic, al carrer Pau Barraveig, número 16, en Roman Pérez, com cada setmana. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Va, matisació entre saber i aprendre. Una matisació molt interessant que ens feia en Roman a partir de com titulàvem el programa de la setmana passada. Experiències que necessitem per aprendre. I en Roman ens deia, bé, per saber, aprendre, saber, quina diferència hi ha?
Són sutils però transcendentals, les diferències. Diríem que el saber, o sigui, l'aprenentatge moltes vegades implica algú que fa la tasca, o sigui, forma part de la relació ensenyament-aprenentatge. No? Figuro que hi ha un que ensenya i un altre que aprèn. Això seria la situació clàssica, que també ha anat modificant-se de l'escola, per exemple. En el saber, jo per això deia lo de la importància de l'experiència. Viure l'experiència permet saber, en un sentit, és com més fort, és més potent. Se sap, diríem, el que se sent, el que es pensa, el que es pot relacionar respecte a això que s'ha viscut, i es genera un saber a partir de la vivència i de les elaboracions respecte a la vivència.
D'acord.
Inclús hi ha un saber posterior. És a dir, quan està passant és una cosa. Després, quan rememorem, o venen a dir, ostres, hi apareix alguna cosa nou.
O sigui, que l'exemple dels dits a l'endoll, quan ens piquem ben picats i quan...
Bueno, veus, seria, si el nano aprèn que no ha de ficar els dits a l'endoll, està aprenent. Si el nano fica els dits a l'endoll, sap que no ha de ficar els dits a l'endoll. I no cal que ningú li digui res.
I res. Això em referia.
Sí, és aquest saber de
l'experiència. És a dir, quan t'enrampes de petit, ja saps que no ficaràs mai més els dits a l'endoll perquè t'enramparàs. I no cal que ningú et digui.
No cal que t'ho aclari, que ja ho saps.
A part, és interessant perquè acostuma a venir d'un procés previ. Els pares intenten ensenyar-nos que no hem de ficar els dits a l'endoll. No ho acabem d'aprendre. Fiquem els dits a l'endoll i aleshores ja sabem definitivament que no hem de ficar mai més els dits a l'endoll, no?
El que també és complicat és que no tots els nens fiquen el
dit a l'endoll.
No tots. Tots es fiquen tot a la boca, diríem. Però els dits a l'endoll no tots. Ni tots s'enganxen els dits amb les portes, més que el de l'endoll, això també.
Sí, les portes, bé, sí. Perquè les portes no han canviat. Els endolls sí. Ara els endolls és més difícil enrampar-se que quan eren petits.
Perquè
els endolls estan més pensats perquè no s'enrampi ningú i perquè només es pugui accedir al corrent elèctric d'una determinada manera, però quan eren petits, diguem-ne, els dits anaven, que hi havia aquells protectors de plàstic que ficaven els pares als endolls per tapar-los, però en canvi les portes no han canviat. Un es pot enganxar els dits a la porta ara com fa 60 anys enrere.
El que hi ha, però també hi ha uns artilugis de plàstic per fer que la porta no es pugui obrir o els calaixos.
Exacte.
Hi ha com un seguro.
Ara, les pessigades de dits també són recordades durant molt de temps.
Bueno, els incidents i els accidents formen part de la vida quotidiana, el qual no trau que els pares hagin de fer la seva funció protectora. I, per exemple, això és important. És a dir, hi ha experiències. No, o sigui, dir, bueno, si fiques dits a l'endoll, ja aprendrà. No? Després això ja sabrà. Diu, vale, però, francament, si es pot estalviar una cosa, diguem, tan dolorosa, millor.
Però aquesta és una frase que diuen molt els pares, no? Ja aprendrà.
Sí.
Deixa el que ja aprendrà.
Sí,
és una bona frase, aquesta?
Normalment això es diu quan estan cabrejats. Ja aprendrà, és una manera de dir...
Ja no puc més.
Exacte, mira que he intentat ensenyar-li. No? I res, ja aprendrà. Ja aprendrà de què? De les experiències. La vida li ensenyarà al col·le o amb els companys, o ja se n'adonarà.
Ens ho has posat molt bé. Bona part del que aprenem a la vida es basa en les experiències o en el paper que tenen els pares. És a dir, aquells pares que diuen ja aprendrà, sortirem apresos de les experiències de la vida més enllà dels nostres pares?
Diríem, els pares en formen part de, però no són el total. Per més bons pares que puguin ser, inclús un bon pare també permet, o sigui, s'inhibeix davant d'algunes situacions per permetre que el fill faci la seva experiència d'una forma menys influïda, mm-hmm, menys influenciada.
La qual cosa no vol dir que els pares no tinguin un paper, eh?
No, efectivament, no vol dir. Perquè, per exemple, en un paper jo trobo que és important en aquestes situacions és el de la posteriori, no? El després que han passat les situacions, mm-hmm, pugué parlar amb el fill. I això que volies fer, i allò que tu deies, que què tal? No massa bé, o oita que bé.
Suposo que la posteriori, si l'experiència és bona, no cal ni plantejar-lo perquè sortirà sol a la conversa. Passat això i m'ha anat molt bé i tot perfecte i tal. Si l'experiència no ha estat bona i ha vingut més aviat per iniciativa del fill o de la filla, suposo que no sé que els pares estirin una mica de la llengua, si una experiència no ha estat bona i ha vingut allò per iniciativa pròpia del més petit de la casa, de l'infant, no es dirà d'una forma tan evident, no? Fer això i no va sortir. Això difícilment...
Bueno, hi ha els que no i hi ha els que sí, eh?
Sí?
I de vegades posen els pares contra les cordes justament amb aquest tipus de situacions.
Per què?
Fenomenen surt, o perquè quan l'infant li comença a plantejar als pares un conflicte que se li dona, sigui personal, sigui amb una altra persona, que no resol, que el fa patir, que l'amoïna, bueno, els pares intenten, òbviament, ajudar, dir, uh-huh, coses, però de vegades no, per més que diguin, no acaba de fer-li el pes al fill, uh-huh, o no ho pot aplicar.
Doncs avui ens comencem a ficar en un, diríem, en un territori complex. Uh-huh. Els pares no sempre poden donar, no sé si dir resposta, segur que sí, perquè resposta sempre n'hi pot haver totes les coses, però solucions a determinats problemes que puguin patir els fills, no sempre.
I en tot cas sí poden fer altres coses, com és ara acompanyar, comprendre que és una situació complexa a l'alçada de la vida de l'infant,
sí,
que és una situació complexa, i donar temps, i donar, diríem, també confiança, és en què l'infant anirà trobant les vies de
resoldre.
Sí. El que de vegades ajuda molt als pares és quan són coses que s'han de resoldre o quan és que no tenen solució possible, no? És a dir,
per exemple,
nanos que són com són, dius, escolta'm, no el canviaràs. No ho canviaràs, o sigui, hauràs de veure... No, però és que
això es pot fer servir així? Sí?
Això ajuda, sí.
Això perquè, ajuda.
Clar, perquè els pares, o sigui, ja ho saben, per experiència vital, que hi ha persones que són com són i que hi ha persones que són conflictives o que generen, diríem, doncs que no es tracta de... O de vegades hi ha nanos que es dolen o s'identifiquen amb el patiment d'algun altre company per coses que han passat, mm-hmm, i intenten fer més el compte o intenten... I els pares hi poden dir, bueno, no tot un límit o fins un punt sí, però tu, aquest està així o li passa això, tu ets molt amic, però no...
D'acord, ens ho has posat molt bé en aquest context, per si a vegades la solució a conflictes quan són petits ve, vinga, pagant. Mastegots amunt, mastegots avall. En algun moment, suposo que donem el nostre primer mastegot o empenyem algú o alguna patada per algun lloc per aturar una situació, no?
Pot ser una forma, efectivament, d'aturar una situació.
D'aturar una situació.
De vegades pot ser una expressió justament d'una frustració.
D'acord.
De no saber què fer.
I potser els pares, no, esclar, no ens han dit que fem això.
Clar, doncs si els infants fan moltes coses que no li diuen als pares. O sigui, justament no són un reflexe ni una, diríem, ni una continuació, un tercer braç, uh-huh, diríem, dels pares. Sí que, diríem, tenen totes les influències dels pares en tot sentit, tant dels aprenentatges com de les coses que han incorporat més via identificació dels pares.
Uh-huh.
No? I aleshores, si semblen els pares... en una sèrie, o al pare o a la mare,
sí,
i altres familiars, però després tenen iniciatives pròpies, desitjos propis i eleccions que són seves.
D'acord. ja que estàvem parlant de solució de conflictes, perquè a vegades, no sé, hi ha nens que peguen més i hi ha nens que no peguen tant.
I perquè hi ha nens que són sempre pegats, també podem posar dintre.
Sí.
O sigui, la forma, diríem,
d'enfrontar-se
a situacions, sí, la manera de manegar la pròpia agressivitat, la influència dels pares, en quant justament a contenir, reprimir, és a dir, que hi ha coses que no es poden fer. Hi ha una...
Perquè suposo que aprenem també en aquests moments a resol o a intentar resoldre i en traiem unes conclusions, no? Amb perdó, si hi ha dos que es peguen i un arriba a casa i diu, mira, és que m'ha dit no sé què, li he pegat i ha parat. Ja no m'ho ha dit més, no? Esclar, aleshores el nen pot pensar, mira, funciona.
Clar, que pot pensar que funciona.
Funciona, sí. I tindrà raó.
I tindrà raó.
Ha funcionat.
Sí, però aquí diríem bé també la labor dels pares de dir si és que no hi havia altres maneres d'intervenir, si és que ha de ser aquesta, si aquesta és la manera que ell pensa que és, que habitualment de resoldre les coses. Una cosa és que la situació sigui una mica límit o una situació que està sostinguda en el temps, amb la qual és una forma ja o més desesperada o l'últim recurs. Sempre en les qüestions de l'agressivitat crec que és important distingir, diferenciar quan l'agressió ve en un plano o en un altre. És a dir, no és el mateix el verbal que el físic. És a dir, entre tant les coses venen pel verbal, pues, s'haurà també de contraatacar pel verbal.
Què fem servir primer a la vida? L'agressió física o la verbal?
A veure, el cos l'impliquem en totes les coses. Diríem que aquí els pares justament diuen una quantitat de coses. Els fills intenten pegar els pares en algun moment, o poden fer una rabieta, o poden fer mal als pares, i els pares aquí, diríem, això, eduquen, inculquen i es mostren. Què passa, per exemple, si un nano cada vegada que pega el seu pare li pega i li diu, no es pega, perquè aprenguis a que no es pegui, i sona, clar, sona xiste, però sí, que no ho és, no ho és, passa sovint.
Passa sovint?
Sí, que és com una contradicció terrible. Cada vegada més, a veure, del moment que, diríem, no, abans lo de la bufetada de temps...
Sí, totes aquelles coses...
Diríem que amb el temps, inclús la llei ha canviat, en aquest sentit. Vull dir, això es pot considerar maltracte.
No. Ho és?
Home, bon tracte no és, però diríem, depèn del context, depèn d'una quantitat de coses.
Que no sigui bon tracte no vol dir que directament ho puguem qualificar de maltracte.
Exactament. Mira, vaig escoltar ahir una notícia, no sé si és tal qual, però que estan fent una app per ficar en el mòbil perquè els adolescents puguin denunciar situacions d'abús o de maltracte. Si això inclou el parental, dius, ja et pots preparar per un al·luvió
de denúncies.
Clar, seran queixes. T'imagina't un adolescent en la seva habitació totalment rebotat amb els pares, allà amb el mòbil i l'app a disposició. Pues, frase que comença a entrar també i que la diuen molts nens, jo et denunciaré. Sí, això és delicte, això és de denúncia. Sí. Bueno, perquè escolten moltes coses.
Sí, no, esclar, hi veuen moltes coses. Clar, no ho dèiem abans.
Impensable.
No, era impensable que sortíssim amb això, no? Amb expressions així.
Absolutament.
Els pares es poden sentir contra les cordes per què? Perquè el fill o la filla els pregunta coses que no poden resoldre, o viuen situacions que creuen que no poden resoldre, o perquè mostren una actitud, no sé si dir, més o menys hostil cap a ells en determinats aspectes o situacions?
Sí, o sigui, seria sentir-se contra les cordes en situacions que, com a pares, han d'intervenir d'alguna manera, han de posicionar-se. I si diem que és important pels infants viure experiències per aprendre i per saber. Pels pares també és important viure experiències amb els fills per saber més com posicionar-se o com canviar posicions,
perquè nosaltres com a fills quan som petits voldrem solució immediata, suposarem que allò que ens diguin els pares servirà per resoldre un problema.
I, quan,
que,
quan
no,
petit,
i que no trigarem massa a resoldre'l. En principi, perquè si els pares m'han dit que si faig això, això resoldrà.
Bueno, moltes vegades, els que, sobretot quan són més petits, el que volen és que els pares resolguin els problemes, no que li diguin com resoldre'ls.
D'acord.
Sinó que, papa, fes això, o mama, mira el que m'ha fet, digue-li, fes alguna cosa, no? Fes alguna cosa. I que algunes és veritat que ho han de fer els pares, hi ha situacions que han de resoldre els pares. I aquí, per exemple, aquesta és una feina interessant dels pares, discriminar, separar, quines són, d'això ja me n'ocupo jo, això no has de fer tu res, no? O tu fes el que, me'n recordo fa temps, una situació més aviat racial que havia a l'escola, i la mestra li va dir a l'infant, diu, això no és una cosa que tinguis que resoldre tu sol. I ella, diria, es va fer càrrec de que la seva classe estava passant això i va estar treballant i fent intervencions i fent coses, diguem, justament per no deixar el nano sol, com si ell hagués de lluitar, diríem, davant de tots els comentaris.
Però un que ens ho poses així, la majoria de situacions que ens passen de petits, en principi les podem resoldre nosaltres mateixos amb el consell dels pares?
No necessàriament. De vegades sí, moltes sí. Tu, en un moment en la introducció deies que passin coses és important per aprendre. Diríem, una part és que passin i una altra és que en puguem fer alguna cosa d'això que ha passat. Alguna cosa més elaborativa, més de... Si no, o sigui, i després... si passen segons quines coses, també enfonsen, vull dir, o sigui, no totes les coses que passen enriqueixen, no? També colpeixen, siguin perquè són tràgiques, sigui perquè tenen un caire, o que tempranament els infants s'han d'afrontar o es troben en situacions de la vida, d'això que es diu, injustes, o molt, que venen molt aviat, però que passen. I no és que... O sigui, s'haurà de fer alguna cosa amb elles i no és que es vulgui, o sigui, no és que sigui necessari que passen, és que passen més enllà de que siguin necessàries o no. I això també, diríem, afecta. Que d'això es pot aprendre, que d'això es poden treure coses i diríem que hi ha una afectació que marca a la persona per això que li ha passat, també.
Seguim amb aquest exemple del paper dels pares. Ens imaginem un nen que peguen a l'escola, un company el pega, bum, l'ull de vellut, i arriba a casa seva, mira què m'han fet, tal, no sé què, i els pares li puguin dir no, tu no has de pagar, heu d'intentar parlar, no sé què, etc. L'endemà arriba un nen amb un altre ull de vellut i bueno, ho he intentat però no me n'he sortit.
Bueno, a veure, però, veus, aquest és un altre cas per anar a parlar a l'escola, vamos, ràpid, més
sí?
Que ràpid. Sí. Home, òbviament, no...
Faig allò una certa teatralització,
però per
si a vegades, no sé si dir, que si en determinades circumstàncies o en determinades edats alguns raonaments més d'adults es poden aplicar igualment o no. I els pares poden pensar, doncs mira, és bo dir-li que tot s'ha de resoldre, com és molt normal, per la via del diàleg i de poder-ne parlar, etc, però a determinades edats no entenem tant aquest argument.
Sí,
i que els pares ho poden dir amb tota la bona fe i que després, quan el nen baixi a l'escola, doncs vinga, resulta que es torna a trobar amb el mateix problema, tot i haver intentat una solució, no sé si dir, més d'adults o no.
Pot ser dit així, més d'adults, pot ser dit a més depenent dels recursos personal dels pares.
D'acord.
O sigui, el problema era abans quan directament es deia no, tu, a veure, que, tu pega.
Si et casquen,
sí,
casca.
Exacte. O inclús en cas de dubte,
casca.
Pega primer i després pregunta.
D'acord.
Diria, moltes vegades la resposta materna no té per què ser la paterna i viceversa. El problema és quan la intervenció dels pares, per exemple, inhibeix possibles iniciatives del fill o el deixen sense... o són recursos inaplicables, no? Per exemple, no li facis cas.
Doncs aquesta és una frase que es diu molt.
Oh, i tant, que es diu molt.
No és bona, aquesta frase? Per allò de dir davant d'algú... Va, agafem un mot molt antic, impertinent... no li facis cas i ja, ja pararà, ja se'n cansarà.
Clar, una cosa és picar-te amb això que et diuen.
Sí.
És a dir, seria de l'ordre de dos no es barallen si un no vol.
Sí.
És a dir, tu no...
O allò de no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Doncs.
Exactament, exactament, està molt bé. Està molt bé.
Ho dic perquè però, la frase en sillo de dir si et punxen tu no facis cas i segueix la teva.
Clar, però ignorar la situació agressiva complica les coses.
Sí?
Moltes vegades sí, perquè l'altre no se'n cansa necessàriament. El que troba és que és una mostra d'indefensió.
Aquesta és la diferència entre el registre dels nens i dels adults, no?
Sí.
És a dir, un nen pot pensar que si l'altre nen no li fa cas o no d'allò, està demostrant una certa indefensió davant,
clar,
davant del que està passant.
Clar, clar, no respon.
No respon.
No respon, doncs...
I si no respon és que no se sap defensar.
Si no respon és que sí, no se sap defensar, és que ho permet, és que sí, és feble.
D'acord.
Diríem, és diferent que aquell li respongui i dic, mira, el que puguis dir tu...
És més igual.
Més absolutament igual, francament, xato.
Però suposo que això no acostuma a passar tampoc.
Però això ja és una resposta.
Uh-huh.
O sigui, no és una agressió, no és tal, però és, no és que no t'escolti, és que passo de tu. Però dient-li, és a dir, no fareix qui vol, sinó qui pot.
Uh-huh.
No se t'ocorreix res més que dir. Bueno,
uh-huh. Però en canvi la frase, repetim, des del punt de vista dels pares, és molt, no n'hi facis cas.
Clar, és a dir, evita la situació.
Evita la situació.
Evita ficar-te en situacions...
Això?
A veure, de vegades es pot, però moltes vegades no.
No.
I això és difícil de mesurar.
Perquè és un bon consell. Evita situar-te en posicions difícils, o evita situacions complicades, o evita... Vaja, tot allò que pugui, o evita, no diré que les males companyies, però vaja, evita els conflictes, per dir-ho així.
D'acord.
És un bon consell?
En general,
en
sí.
General, sí.
És a dir, no els provoquis tu. No els provoquis tu. No?
Aquest suposo que és fonamental.
Sí, sí. No et fiquis en lius, no tal. Justament quan som més grans, per exemple, una de les coses que poden deixar tranquils els pares és quan diuen, no, ja sap per on t'ha d'anar pel carrer i per on millor no ficar-se. No, ja, si veu que tal, ell ja canvia de cera o se'n va per un altre carrer, dius, vale, fantàstic.
Però quan són petits, com quan són grans, hi ha persones que d'una forma molt manifesta no volen problemes ni conflictes de cap mena i, per tant...
Clar, el problema és que hi ha conflictes que són necessaris tenir.
Que passin.
Sí, i sí? Que passin, exacte. Si es posa en una posició molt evitativa...
D'acord. És a dir, no passa res si en algun moment, quan som petits, al col·legi o a l'escola ens trobem en una situació d'algú que té ganes de...
O de, fixa't, per exemple, les nenes. Hi ha moments en què surt una cosa molt agressiva i es posen, no, a fer pinya unes i es clouen una altra i la desprecien o la tracten malament. És a dir, això no és una situació buscada per aquesta nena, però se la troba. I quan te la trobes, alguna cosa has de fer.
D'acord. No, diuen que quan som petits som especialment...
Cruels.
Cruels, no?
Sí, 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 i tant, i tant. Molt, o més naturalment cruels. Després som més sofisticadament cruels.
Una crueltat, suposo, d'aquestes de en menor grau o amb una excepció diferent de quan som grans, eh?
Sí.
D'acord. Però dius en el sentit que som... No tenim massa compassió. Quan som petits, a vegades, davant de...
Depèn, però sí. Depèn. Que davant d'algunes... Hi ha nanos que són molt compassius, excessivament. Veus que sempre diu, no, és que cada any es fa amic, ve un que té un problema, paf. Se li fa amic. No, i l'ajuda, i li fa una cosa més... Com més d'identificació,
sí,
amb l'adult, diríem. No? Amb els pares, li fa de mama, o li fa de papa, li fa de mestre, de protector, d'alguna manera. Però el més habitual en els infants és la cosa directa, perquè són molt directes. Jo vull això, m'ho menjo. I no penso si el del cantó en tindrà o no en tindrà. No sé, jo arribo primer. Primens, pa mi, ja està. Però que aquesta és la diríem...
La dinàmica
la dinàmica
normal.
Que l'educació i la influència dels pares i de la societat
marca.
Va diríem, modelant. Uh-huh. Perquè si continuem així... no, és de tindre molts problemes per conviure socialment. És a dir, si perquè jo arribo primer m'ho quedo tot i vaig sempre funcionant així, pues serà complicat, no? d'anar pels llocs i tenir els vincles i funcionar en les institucions i trobar feina no? I tenir clients o el que sigui. És a dir, que això és el que es va, diríem, aquesta crueltat, aquesta cosa, crueltat que moltes vegades és fruit d'una cosa molt, molt egoista. És a dir, jo estic bé amb les meves amigues i guanyo poder deixant aquella com un drap, deixant-la fora, has vist el que l'he dit? La cara que ha posat, uh-huh. I poden tenir satisfacció de coses que són, això, són cruels, són desconsiderades, són poc empàtiques.
Els pares ho arribaran a saber, això?
Diríem, estaria bé que ho sapigués.
Segurament ho arribaran a saber per la part afectada, és a dir, pel nen o la nena que viu aquesta situació, que no tant per qui la crea, no?
Sí.
Els pares del nen, diguem-ne, que apreta, o de la nena que apreta, no en seran tan coneixedors probablement de l'actitud del seu fill o de la filla com els pares del nen que és apretat, o que és escarnit,
sí.
O que és...
Sí, sí, d'acord? Normalment ve per aquí, no? La intervenció dels adults. Però jo ho dic moltes vegades, o sigui, deixar els infants al seu aire, per exemple, quan un mestre diu no, és que això passa al pati. Dius, vale, el pati està a l'escola o està al carrer? Però si està al carrer, diria, vale, entenc que ho diguis. Diu, però si el pati està a l'escola, continues en responsabilitat dels adults i dels mestres la delegació que han fet els pares de la seva autoritat i de la seva confiança. No pots dir, és que jo el que passa al pati, és la selva. No, darrere és un jardí, no és cap selva al pati. És una cosa que ha d'estar dintre dels paràmetres socials, diríem, i educatius. I educatius de l'escola, és a dir, hi ha coses que no poden passar o que si passen s'ha d'intervenir. De vegades fa falta que els pares també intervinguin i diguin, escolta, mira, és que es queixa molt de què passa això, de què passa allò i tal, estigues a la guai perquè, mm-hmm. perquè la fa patir moltíssim, i són coses que l'escola ha d'incorporar irremediablement, té que treballar aquest tipus de situacions perquè no són instructives, no és de l'aprenentatge curricular, però sí és de la vessant educativa.
Però ens ho has posat molt bé per la setmana que ve. De la mateixa manera que els pares poden situar-se contra les cordes, en els darrers anys, almenys bona part de la comunitat educativa veu com els pares han pres cada vegada més protagonisme a l'interior de les parets del col·legi, i depèn del que puguin fer els professors amb els nens, venen els pares i els diuen amb el meu fill, això no ho facis, amb el meu fill, no sé què. De la manera que de la mateixa manera que estem parlant d'allò de pares contra les cordes, pares que sobreprotegeixen...
També passa, sí. Mira, no fa tant s'ha hagut de fer una llei per la qual és delicte pegar-li un mestre. Què dius? Calia fer una llei per
que contemplés això?
És a dir, que no és només un moment, no és un calentón. No és, és a dir, que de vegades passava que havien amenaces de pares a mestres, i amenaces que eren després portades a la pràctica, mm-hmm. no perquè s'havien enfadat en un moment en un raptus de ràbia, no, com una situació de no, i ara et pegaré.
Doncs la setmana que ve estirarem un fil. Els pares que sobreprotegeixen, de debò estan desprotegint els seus fills, en el fons?
Bueno, pensem-ho.
Tens una setmana per pensar, però segur que ja saps la resposta. El divendres que ve, de nou al Temps de Família, des del Centre de Reeducació de Vita, al carrer Pau Arbets, número 16. Roman, gràcies.
A vosaltres.
Fins divendres.
Fins divendres.